Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Ara fa unes setmanes, en unes proves mèdiques rutinàries, es va detectar mèdicament al bisbe Antoni Vedell un tumor localitzat al pàncreas. Tot seguit, les prescripcions mèdiques els propers dies, Antoni Vedell et sotmetrà a un tractament de quimioteràpia i possiblement a una intervenció quirúrgica que temporalment l'obligarà a reduir les seves activitats pastorals i socials. A través d'una carta emesa per la Secretaria General de l'Arcabisbat, el bisbe Vedell manifesta que demana al Senyor poder afrontar aquest moment de la malaltia sentint la seva companyia, intuint que tot això és una crida amorosa d'ell per estimar-lo més i seguir-lo. A més, diu que rep aquesta situació de la seva salut, delicada certament, com una nova missió, la d'estar més a prop de la seva creu sota la protecció de la Mare de Déu, demanant la intercessió del beat Joan Roig i Digel, que va pujar als altars, si us recordeu, la tardor passada a la Sagrada Família. El cardenal Omella i els bisbes auxiliars Sergi Gordo i Xavier Vilanova demanen la pregària del poble de Déu, com també fa el mateix bisbe Toni Vedell en aquesta carta. Desitgen una prompta recuperació del bisbe Toni, un gran pastor que als seus només 48 anys es veu en aquesta difícil situació per a la seva salut. Des de Ràdio Estel, nosaltres també des d'aquest programa enviem des d'aquí una abraçada al bisbe Toni Vedell i li assegurem la nostra pregària i el nostre record. Avui, després de l'informatiu, dedicarem la taula d'anàlisi al món marítim i a la devoció a la Mare de Déu del Carme, avui en la seva festa. Ens acompanyaran el director d'Estela Maris i del Secretariat de l'Apostolat del Mar de l'Arcabisbat de Barcelona, el diaca Ricard Rodríguez Martos, i el canonge de la Catedral de Barcelona i director de l'Arxiu Diocesà, Josep Maria Martí Bonet. I a l'entrevista presentarem un llibre, per dir-ho així, serà el llibre titulat L'esposa del diaca, consentiment i acompanyament, editat pel Centre de Pastoral Litúrgica i amb Montserrat Martínez de Xams com a autora. Ella, que ens acompanyarà en directe, és l'esposa del diaca Aureli Ortín, un dels primers ordenats a Catalunya ja fa gairebé 40 anys. Tot això i una miqueta més fins a 6:45. Comencem. Passen 3 minuts de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Els bombers treballen en aquests moments en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat en una zona forestal de Llançà. El cos ha rebut l'avís a 1:45 del migdia. Com a mesura preventiva, s'ha desallotjat el monestir de Sant Pere de Rodes i també les urbanitzacions El Balaser, Santa Isabel i Vall de Santa Creu. Hi treballen 68 dotacions terrestres i 14 mitjans aeris, a més de la previsió d'afegir-hi 2 hidroavions, segons han informat els mateixos bombers. L'incendi afecta 60 hectàrees, gairebé tot dins dels límits del Parc Natural del Cap de Creus. Segons els agents rurals, hi ha 54 hectàrees afectades a Llançà i 6 al port de la Selva. Hi ha diferents carreteres tallades en aquests moments. El telèfon d'emergència 112 ha rebut en una hora 195 trucades per alertar d'aquest foc. D'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha autoritzat el toc de queda en aquelles poblacions de Catalunya, 161, concretament on la situació epidemiològica està pitjor, amb el criteri de 400 casos o més per 100.000 habitants els últims 7 dies. El confinament nocturn serà des de la 1 fins a les 6 de la matinada i ja entrarà aquesta propera matinada en vigor. S'ha publicat ja el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El papa francès, després de consultar els bisbes del món, ha decidit canviar les normes que regeixen l'ús del missal de 1962, que va ser liberalitzat com a ritu romà extraordinari fa 14 anys per Benet XVI. L'actual pontífex ha publicat avui concretament un motu proprio titulat Traditionis Custodes sobre l'ús de la litúrgia romana anterior al 1970, acompanyant-lo d'una carta en què explica els motius de la decisió. Entre les principals novetats destaquen que la responsabilitat de regular aquesta celebració preconciliar, segons el ritu, torna al bisbe, moderador de la vida litúrgica diocesana. I, d'alguna manera, el bisbe ha d'assegurar-se que els grups que ja celebren amb aquest missal antic no excloguin, diu, la validesa i la legitimitat de la reforma litúrgica, els dictats del Vaticà II i el magisteri dels pontífexs. Les misses amb ritu antic ja no se celebraran, una altra novetat important, a les esglésies parroquials, sinó que el bisbe determinarà a quina església i quins dies es poden celebrar. Les lectures, a més, hauran de ser en la llengua vernacla de cada lloc, utilitzant les traduccions aprovades per les conferències episcopals. El celebrant serà un sacerdot delegat pel bisbe. I l'aiguat de les últimes hores ha causat prop d'un centenar de morts entre Alemanya i Bèlgica, i es tem que la xifra pujarà. Ara mateix es parla de 120 vides humanes perdudes. Hi ha 1.300 persones desaparegudes. Ha afectat diversos estats d'Alemanya i també de Bèlgica. Josep Maria Gay de Liébana ha mort als 68 anys. Aquest conegut economista, nascut el 1953, va ser un reconegut expert en economia financera i comptabilitat. Doctor en Ciències Econòmiques i Dret, va ser professor titular de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Gay de Liébana havia tingut un càncer de ronyó aquests últims mesos amb metàstasis a tot el cos. És reconegut també per la seva afició al futbol i al Reial Club Esportiu Espanyol, que va ser el club de la seva vida. I ara ja la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les temperatures continuen pujant i més que ho faran de cara aquest cap de setmana. Avui una jornada tranquil·la, plàcida, han crescut núvols a les comarques de Barcelona, comarques de Girona, però en principi ja no han de donar cap mena de precipitació. I de cara al cap de setmana continuaran sent dies assolellats i a la tarda núvols d'evolució en àrees del Pirineu i del Prepirineu, però sense cap conseqüència. Les temperatures, com dèiem, pugen dissabte, pugen més de cara diumenge, que podríem arribar a sobrepassar els 35 de màxim a molts punts de les comarques de l'interior i arribar fins als 30 a la mateixa costa, més o i, per tant, amb més xafogó. La tramuntana continuarà bufant aquest cap de setmana per damunt del Cap de Creus, però la resta ho faran vents fluixos del sector del sud.
Gràcies, Jordi. I el Consell General del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA, ha anomenat Elvira Diangani-Ose com a nova directora del museu. Aquest consell ha fet seva la proposta del comitè d'experts, que ha valorat la candidatura guanyadora amb la voluntat d'aportar una mirada innovadora sobre el paper del museu en l'escenari local internacional. Diangani substitueix Ferran Barenblit, que havia estat el director del MACBA els darrers 6 anys.
Ràdio Estel.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, el vostre magacín nocturn de matinada per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De Matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
D'anàlisi.
El món marítim viu moments decisius després de 16 mesos de pandèmia en què vaixells, ports, tripulacions i també les obres socials de l'Església han multiplicat el servei a causa dels confinaments i altres incidències. Volem analitzar avui aquest tema coincidint amb la festa de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent de la mar. La Subcomissió per a les Migracions i la Mobilitat Humana de la Conferència Episcopal Espanyola va presentar fa uns dies el llibre L'Apostolat del Mar, una pastoral d'església en sortida, amb motiu del centenari d'aquest àmbit eclesial, que es va complir l'any passat, el 2020. El llibre està escrit pel diaca i delegat de l'Apostolat del Mar a Barcelona, Ricard Rodríguez Martos, i publicat per Edice. L'any passat es commemorava el centenari de l'Apostolat del Mar i el prefecte del Dicasteri per al Desenvolupament Humà Integral, el cardenal Peter Turkson, invitava a organitzar diferents actes per commemorar aquesta efemèride. No obstant això, els esdeveniments programats van haver de ser ajornats per la pandèmia del Covid-19, entre ells la mateixa presentació d'aquest llibre, tot i que sí que es va poder fer una celebració eucarística a Glasgow, on va néixer l'Apostolat del Mar a nivell mundial. A Catalunya i al conjunt d'Espanya, l'Apostolat del Mar ha ofert materials a tripulacions confinades en vaixells, ha subministrat connexions a persones que portaven setmanes i mesos sense veure les seves famílies i, en definitiva, ha posat ànima i humanitat a moltes situacions especialment dures. L'Apostolat de la Mar és un exemple d'església en sortida avui precisament perquè connecta amb aquell món en què l'aigua salada elimina totes les fronteres. El centenari de l'Apostolat del Mar, després de la suspensió de les principals activitats l'any passat, continua, de fet, celebrant-se amb alternatives diverses aquest 2021. El present i el futur immediat per aquest gran servei eclesial i social, connectat amb la imatge i la devoció a la Mare de Déu del Carme, està marcat, malgrat tot, per una gran esperança. Ens acompanyen per parlar d'aquest tema el mateix delegat d'Apostolat del Mar de l'Arquebisbat de Barcelona, el diaca Ricard Rodríguez Martos. Mossèn Ricard Rodríguez Martos, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. També és amb nosaltres Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona, director de l'Arxiu Diocesà i també anteriorment havia estat delegat de Patrimoni, entre moltes altres tasques, també professor d'Història a la Facultat de Teologia de Catalunya. Doctor Martí Bonet, un plaer, com sempre, bona tarda.
Molt content de parlar amb vosaltres.
Nosaltres també molt contents de tenir-lo. Bé, abans de donar veu a Ricard Rodríguez Martos, vostè mateix, què representa per a l'espiritualitat i per a l'Església la imatge del Carme, aquesta paraula àrab que vol dir jardí, no? Jardí de flors, el Carme, i que ve del Mont Carmel. Com explicaria vostè aquesta tradició, aquesta devoció?
Representa molt, perquè, com has dit molt bé, Carme significa jardí de Déu. Fixa que bonic que és. Jardí de Déu.
I tant.
El Carme, per nosaltres, especialment per aquí a Barcelona, i per la gent que doncs, està de cara al mar, és molt significatiu, perquè significa doncs, que hem de reflexionar sobre la nostra vida, hem d'estimar la Mare de Déu, hem de confiar davant de les tempestats que puguin haver-hi en la nostra vida sempre, en aquest horitzó que hi ha sempre la Mare de Déu que ens està esperant. Per això, per nosaltres, el Carmel és tot un símbol. I aquí a Catalunya, i d'una manera especial aquí a Barcelona, és molt important, perquè no sé si ho sabeu, però hi ha en aquest en el Sarrià, o bé també Collserola, doncs hi ha el que en diuen els deserts del Carmel. També hi ha un barri, que sabeu vosaltres perfectament, que es diu el Carmel.
Sí, senyor.
I en aquest barri doncs hi havia també aquella gent que pregava ja en el segle doncs, 13 i 14. I aquí sempre s'havia viscut moltíssim el Carmel. El Carmel perquè era un lloc on estava doncs, vinculat tot el que fa referència a la pregària, a la reflexió, està en un lloc doncs, directament amb Déu Nostre Senyor i prescindir, podríem dir, de les coses que ens aparten d'aquest Déu Nostre Senyor. D'aquí, doncs, que aquí a Barcelona hi havia aquests deserts, aquests llocs en què la gent anava a meditar i a pregar.
Uh-huh. I hi ha, evidentment, imatges de la Mare de Déu del Carme en moltes capelles i esglésies de Catalunya. La catedral mateix també n'hi ha?
Sí, i tant, home, no pot faltar.
A la de Barcelona, lògicament. En altres, també.
Una cosa que és que, és que realment la gent hi té molta devoció, perquè és una devoció, podríem dir, molt dolça, molt bonica, molt, molt interessant per la vida, i especialment en aquests moments de tribulació en què estem patint, doncs el Carmel per nosaltres és un gran consol.
Sí.
Ja va ser-ho el seu fundador, Elies, en el segle IX abans de Crist, sabem per la Bíblia de que estava en el Mont Carmel, Palestina. I allà, doncs, per exemple, sabem que Etèria, que va ser una peregrina, una monja peregrina espanyola, precisament, que va anar a Palestina en el segle VI, doncs ja parla dels carmelites. O sigui, que allà, en la muntanya aquesta que en diuen del Carmel o del Carme, doncs hi havia gent doncs, que feien la seva pregària i estaven doncs, al voltant de la pregària de la Mare Déu del Carme.
Sí, sí. Que...
Doncs la importància que té.
I tant.
I també ja hi van estar-hi fins que va començar les croades. I en les croades hi va anar molta gent en el Carmel.
Sí, sí.
Però va haver-hi que després, al cap d'un segle, després de les croades, doncs els sarraïns van tornar a envair tota aquella zona i al final els pobres carmelites, la gent, els ermitans que vivien allà van tindre de marxar de Palestina.
Sí, parlem de carmelites molt anteriors als carmelites que coneixem ara, carmelites descalços o les carmelites fundades per Santa Teresa de Jesús, igual que els carmelites descalços.
Després ve la reforma que diem, que doncs, aquests personatges doncs, queden reformats, o sigui, són com mendicants, que en diem.
Sí.
O sigui, com un sector de l'Església que vol la reforma. I entre ells, per suposat, Santa Teresa,
sí.
Gran Carmelita.
Molt bé, i tant.
Que aquesta figura del Carme per nosaltres és entranyable, perquè miris per on miris. Miris des de la mar, miris des de la muntanya, des del desert, des d'això, sempre apareix aquest, el Carme tan bonic...
Sí, aquest jardí que és de terra, però que també ens aboca al mar, com ara parlarem. Anem de la muntanya al mar perquè amb Ricard Rodríguez Martos, que a més és professor de nàutica i gran coneixedor del món de la mar, també director d'aquesta gran obra social que és Estela Maris, ens comentarà breument com es viu aquest any la festa del Carme des d'aquest apostolat del mar. No hi haurà tampoc, em sembla, aquest any, oi, mossèn Rodríguez Martos, la processó marinera tan tradicional en el dissabte proper a la festa del Carme, oi?
No, malauradament, enguany tampoc podem fer la processó perquè ens va semblar que no era prudent a les circumstàncies actuals. Aleshores, doncs, farem només una missa, però reduïda, amb un grup reduït de persones, a la part de Sant Miquel del Port, demà, però, repeteixo, serà una cosa només per un grupet de persones simbòlica, perquè evidentment el que no podem fer és doncs un acte multitudinari com ens agradaria i com a tanta gent li agradaria.
I aquest any l'Apostolat del Mar està treballant amb certa normalitat després de les restriccions de l'any passat, que, com comentàvem abans a la introducció, van haver d'obligar a fer buscar solucions o alternatives, no?, com portar materials als vaixells confinats i altres coses.
Sí, la veritat és que l'any passat va ser un any molt difícil, perquè en principi, doncs, fins al mes de setembre nosaltres no vàrem visitar vaixells, perquè no semblava prudent, però tot i això ens arribaven demandes i aleshores indirectament a través a cada terminal de càrrega hi havia alguna persona que era l'única autoritzada a pujar a bord. Aleshores, a través d'aquesta persona, en diferents casos, els hi fèiem arribar el que ells ens demanava. I després, evidentment, el contacte doncs, a través de les xarxes socials, que vull dir, això, mira, de cada cosa dolenta sempre es pot treure alguna cosa bona. Arrel d'això hem potenciat bastant les nostres xarxes socials. Però ja després van anar normalitzant i aquest any, la veritat és que la relació, el contacte amb els vaixells de càrrega s'ha normalitzat molt. Nosaltres estem visitant vaixells tots els dies amb tota normalitat i el que sí que ens vam trobar és que fins fa cosa d'un mes o mes i mig pràcticament no deixaven els capitans baixar a terra les tripulacions per por o contagis. Això s'ha anat alleujant bastant i tot i que no tots els tripulants surten, però ja diria que cada dia transportem algun tripulant que vol sortir del vaixell, o sigui que a poc es va normalitzant. L'únic que encara tenim aturat és el tema de la nostra oficina d'assistència als tripulants dels vaixells de creuer, perquè tot i que ara han començat fa dues setmanes alguns creuers central per a Barcelona, és amb tantes mides de seguretat que, per exemple, els tripulants aquests sí que no els deixen baixar a terra. Però, clar, com que cada dos persones estan fent PCRs, no volen que algun tripulant surti allà i s'infecti allà. Bueno, el que sigui és que, per tant, ells no poden venir a nosaltres, nosaltres no podem entrar amb aquests vaixells, perquè en aquest moment, si no és amb un motiu molt, molt justificat, no et deixen entrar, i, per tant, doncs, estem a l'expectativa i esperem que en un parell de mesos podem tornar a l'activitat també en aquest sector.
A partir d'aquesta invocació, no? Salve estrella del mar, no? Ave Stella Maris, es dona nom a aquest centre, no? Stella Maris, que existeix a Barcelona i en altres llocs marítims d'Espanya. Per tant, aquí el que hi ha és una gran obra social, que a més em sembla que ara dona nom, no?, al que és el moviment de l'Apostolat del Mar a nivell internacional.
Sí, perquè, de fet, el nom Stella Maris, des dels seus començaments, va estar lligat a l'Apostolat del Mar. El que passa és que l'any passat, precisament, es va decidir oficialment doncs, donar nom a l'organització, el nom de Stella Maris. No és més amb el fons Apostolat del Mar, sinó Stella Maris. El que passa és que, en general, el que han fet és que posem Stella Maris, però també posem a sota Apostolat del Mar.
Es manté el nom, diguéssim, diocesà de cada lloc, no?, eclesial.
Sí, sí, perquè, clar, el problema que tenim és que Stella Maris hi ha restaurants, hi ha hotels. Hi ha...
Sí, certament.
Clar, aleshores, em sembla que d'alguna manera, encara que sigui en lletra petita, s'ha de posar en algun lloc al costat del mar perquè la gent diu, ah, aquest Stella Maris és l'obra aquesta. Oi?
Sí,
però sí que és cert que ho estem ja cada vegada utilitzant més el terme Stella Maris. Sí.
Bé, doncs avui amb Ricard Rodríguez Martos i amb Josep Maria Martí Bonet, que encara... Digui, endavant, mossèn Martí.
Que això que també és estar present, la Mare de Déu del Carme, a la terra, no solament al mar.
Sí, sí, ho hem dit abans, que és de mar i muntanya, de totes dues.
Sí. Per tant, aquí a Barcelona, per exemple, tenim qui no passava per davant de la Boqueria. Doncs allà ja hi havia les Carmelites. I n'ha anat els Josepets, o sigui, allà dalt, a les Ceps. Allà hi havia també Carmelites. Em deien Josepets perquè els Carmelites predicaven molt Sant Josep, o sigui, la submissió, podríem dir, a Déu Nostre Senyor, l'entrega total de Sant Josep, Doncs, i els coneixia la gent, no per carmelites, sinó els Josepets. I d'aquí ve el nom dels Josepets. També coneixem doncs, el desert de Sarrià, el desert doncs, del Carmel. Nosaltres tenim també doncs, aquí un barri dedicat al Carmel. Què vol dir això? Vol dir que allà hi havia també gent dedicada doncs, a la pregària, que en deien carmelites. Eh? Uh-huh. I per això com Barcelona està plena...
Sí, sí, està plena del Carme, i no diguem en altres llocs on també...
El patrocini també de la terra, del mar també, per suposat.
Sí, sí, per això, és curiós que és patrona de la gent del mar i té el seu origen com a advocació i devoció en una muntanya, no?, ben coneguda com és el Mont Carmel.
Sí, a més també, vull dir, la tradició diuen que un mallorquí que es deia Antoni Barceló, doncs... hi havia una tempesta que ell estava entremig i va tirar doncs, en el mar doncs, a l'escopolari. En aquell precís moment diu que es va acabar la tempesta. Uh-huh. D'aquí ve doncs, aquest gran patrocini de la Mare del Carme, doncs, podria dir en el mar.
Així. Sí, ara que ha parlat vostè de l'escapulari com a objecte devocional, com el definiria? És com una mena d'estandard petit que portem, no?, com una medalleta.
Sí, és una medalleta davant i a darrere, de tela normalment, que era, podríem dir, doncs, l'hàbit d'aquells que estimaven la Mare del Carme. I que hi havia doncs, el convenciment de que si un estimava la Mare del Carme, doncs al final se salvaria. Per tant, i era molt típic això de nosaltres. Bé, molts de nosaltres, quan érem petits, doncs ens imposaven l'escapulari. O sigui, la Mare del Carme ha sigut generosa en totes les devocions que hi ha per aquí a casa nostra, inclús pels carrers.
Sí, sí.
Una cosa, un fenomen, doncs, inclús humà, molt curiós.
Sí, sí.
Les carmelites, els Josepets, la Boqueria, el desert, Estela Maris...
Present en llocs molt diferents. A Lleida, no diguem, és molt venerada, per exemple, la Mare Déu del Carme.
Sí.
I en altres llocs d'interior, també.
Lleida, per exemple, des del 1290, em sembla que és, 90-91, 1200, ja hi havia carmelites.
Sí, sí.
I la part femenina també és molt important, escolta'm.
I tant.
Aquí teníem els convents importantíssims de les carmelites.
Sí, sí. Doncs...
que encara existeixen, la Terra Immaculada, Sant Agustí, sí.
I a més amb totes les seves branques religioses i laicals.
Una de les dues carmelites. I aquí, una deixeble de Santa Teresa, doncs va fundar en nom de Santa Teresa. I Santa Teresa deia, aquesta senyora és molt més santa que jo, pobre de mi, no soc res. I en canvi, ella sí que és santa. Aquesta va fundar, en temps de Santa Teresa, aquí a la Cretanura, va fundar el primer convent dels Carmelites. Per tant,
sí,
la història del Carme, per la història de Barcelona, és d'una importància cabdal.
I tant, i tant. Doncs ens quedem amb aquesta importància i gràcies a la saviesa i a l'experiència de Josep Maria Martí Bonet.
Importància, perquè realment és molt bonic. Llàstima que no es pugui fer aquesta
processó.
Aquesta processó en el mar.
Sí, que a més...
Una delícia, vaig al punt de vista inclús... Doncs poètic, no?
I tant. Sí, sí, ja ens ha comentat moltes vegades i ara li donem l'última intervenció a Ricard Rodríguez Martos que els molts pescadors i mariners, no? Li donen paraules boniques, guapa i tot això.
Però molt sentida.
Sí, mossèn Rodríguez Martos, última intervenció, disculpi que se'ns acaba el temps.
Bé, vull dir, en primer lloc aprofito un moment per enviar-li una abraçada a mossèn Martí Bonet, que havia estat professor meu d'història de l'Església allà a la Facultat de Teologia, i que és una persona a la que aprecio molt i que evidentment és un pou de sabidoria.
Però que no m'apretis tant, que m'apretis molt amb les
mossèn. Endavant, mossèn Ricard, sí.
No, a veure, és una cosa certa que entre la gent de mar hi ha una gran devoció per la Mare de Déu del Carme. A molts vaixells, en algun racó, hi ha una imatge de la Mare de Déu i, doncs, vull dir, és una devoció molt especial. I molts mariners, molts marinos porten una medalla amb l'escapulari, i sobretot a les famílies, les dones dels pescadors, solen ser sempre molt devotes a Mare del Carme. I això és el que es nota amb aquesta processó que fem, que no la podem fer ara aquest any, evidentment, ni l'any passat, però jo sempre dic que si té una característica aquesta processó és una manifestació tan espontània d'una autèntica devoció.
Uh-huh. I en aquest passeig pel mar, amb embarcacions petites, altres més grans, doncs es veu, no?, aquest gran ambient de la mar festiu.
Sí.
Una mica l'estil de les processons terrestres, que tots coneixem, però al mar, no?, que és una altra història. Sí. Bé, finalment, dintre de les prioritats de l'apostolat del mar, mossèn Rodríguez Martos, per acabar ràpidament, és important recordar que les crides als voluntaris són molt necessàries, no? Com podem oferir-nos per ser voluntaris?
Això sempre. Necessitem voluntaris. Si algú està interessat, doncs que connecti amb mi, jo li explicaré, podem parlar-ne, i els puc deixar el meu telèfon? Vols que deixi el...
Sí, endavant, si vols, sí.
Mira, sí, el 629-27-1391.
Molt bé, 629-27-1391.
Sí.
El telèfon per trucar i fer-se voluntari d'Estela Maris i de l'Apostolat del Mar.
És telèfon directe meu.
Molt bé.
Molt de gust, jo els atendré, i aquí seran molt benvinguts qualsevol persona que vulgui col·laborar amb nosaltres.
Ara, amb totes les precaucions, a més endavant esperem que amb tota la normalitat.
Evidentment.
Moltíssimes gràcies al diaca Ricard Rodríguez Martos, delegat de l'Apostolat del Mar de Barcelona i director d'Estela Maris, i a mossèn Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i director de l'Arxiu Diocesà. Una abraçada a tots dos. Bona festa del Carme, el que queda avui, i fins una propera ocasió. Bon estiu.
Molt bé, igualment, gràcies, una abraçada.
Adéu-siau.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Vic 98.4. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Passen 5 minuts de 6:45. L'esposa del diaca, consentiment i acompanyament. Aquest és el títol d'un llibre escrit per Montserrat Martínez de Champs que s'acaba de publicar, editat pel Centre de Pastoral Litúrgica. Aquest treball, que emana d'una completa investigació acadèmica de l'autora en el marc de la seva llicenciatura en teologia sistemàtica, planteja el paper de la dona en l'Església a partir de l'exemple de l'esposa del diaca. Montserrat Martínez està casada des de fa 51 anys amb Aureli Ortín, que porta 39 anys com a ministre ordenat en aquest grau del Sagrament de l'Orde, restablert, per cert, pel Concili Vaticà II per al seu exercici permanent, alhora que l'obria, en aquell moment, a homes casats. En 3 capítols i un annex, Montserrat Martínez reflexiona primer sobre la comunió en l'Església, amb una completa síntesi teològica sobre els sagraments i la gràcia, per focalitzar tota la seva exposició en la dimensió de servei que tots els batejats tenen encomanada i que el diaca assumeix des del sagrament de l'Orde. A més de recordar que la Lumen Gentium del Concili Vaticà II restablia l'exercici permanent del diaconat que existia des dels inicis de l'Església, fonamenta en textos bíblics i del magisteri de l'Església el sentit d'aquest ministeri. Després dedica 2 capítols a la dona, primer com a filla de Déu amb la mateixa dignitat que l'home i després en la seva condició d'esposa d'un diaca, com és el seu cas. Exposa també àmpliament la dimensió d'acompanyament que té la seva situació, com també el sentit del consentiment que dona a l'ordenació. Finalment dedica unes paraules a les vídues dels diaques, fins ara poc contemplades en les disposicions eclesials a les diverses diòcesis. I un 4 capítol en forma d'annex, com dèiem, és un recull de valoracions que diverses dones de diaques han fet en el marc de trobades o altres fòrums. La sensació general és que la valoració és d'allò més positiva per a totes elles. Montserrat Martínez fonamenta, d'alguna manera, la creixent missió de la dona en l'Església en una aportació que no exclou el diaconat femení. Precisament una disposició de Joan Pau II del 1994 tancava totalment la porta a l'accés de les dones al sacerdoci, però no diu res sobre el diaconat. Aquest punt és un bon trampolí per al que pot ser un futur estudi d'aquesta opció, que tinguem també diaconesses ordenades en l'Església. Sigui com sigui, aquest llibre sobre l'esposa del diaca ofereix una visió molt interessant sobre la participació femenina en el diaconat, que està reservat, certament, a homes, i que poden estar aquests homes casats. Encara que és l'home el qui rep el caràcter emanat de l'ordenació amb el do de l'Esperit Sant, la dona hi té una participació no només com a batejada, sinó també com a part essencial de tot el servei del diaca en ser precisament la seva esposa. Ens acompanya Montserrat Martínez, autora d'aquest llibre, l'esposa del diaca, consentiment i acompanyament, i també esposa d'Aureli Ortín, que d'altra banda és un fidel col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Estel. Bona tarda, senyora Montserrat Martínez.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver vingut a acompanyar-nos en directe aquí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Com definiria vostè, si ho pot fer breument, la figura i el paper de l'esposa d'un diaca casat?
L'esposa del diaca casat, per mi, per la meva experiència, és la companya, que amb l'espòs fan una opció de vida fonamental. I, per tant, doncs, és una opció de servei dins de l'Església per sempre.
L'opció de vida en comú és el matrimoni, sobretot.
Sí,
després el diaconat és un complement.
Per això jo parlo molt en aquest llibre, i a més ho tinc molt assumit, que esclar, els diaques casats doncs tenen com un afegit, diríem, perquè han rebut primer el sagrament del matrimoni i després reben ells el sagrament de l'orde.
Certament. Li proposo 2 frases, breument, una més formal i una altra més distesa, que va pronunciar un bisbe ara fa uns quants anys. D'una banda deia, l'esposa participa d'alguna manera del ministeri i del servei del diaca que està casat. I de l'altra feia aquest comentari, allò que Déu ha unit, no hi ha diaconat que ho separi. Es refereix així a la convivència entre el sagrament del matrimoni, que és anterior superior, com vostè deia, i el de l'Orde, en aquest cas en el grau del diaconat. Com és aquesta convivència? És difícil, de vegades?
És certament bastant difícil, però com tota la vida, i sobretot en el matrimoni, doncs es resol amb el diàleg, amb la pregària conjunta, i estan en mans de Déu. I tenint també les coses molt clares, perquè, com deia abans, doncs és una opció fonamental en la nostra vida i, per tant, doncs volem tirar-la endavant amb la gràcia de Déu.
Segur que un diaca i la seva esposa se'ls plantegen sovint dilemes, no? La dimensió de servei també és a casa, la família.
Sí.
Que és església domèstica, no?
Clar. Evidentment és església domèstica i el primer servei del diaca, que vol dir servidor, ja que vol dir servidor, doncs és, el primer servei és anar a la família, evidentment. I això, de vegades, costa una miqueta, perquè la seva vocació és tan forta que potser alguna vegada obliden una miqueta la dimensió familiar a favor de la dimensió eclesial.
Potser la dona també
pot ajudar. I llavors pot ajudar-ho, evidentment, i sempre amb el diàleg, amb la generositat i amb l'amor. Endavant.
Avui amb Montserrat Martínez, autora d'aquest llibre, L'esposa del diaca, consentiment i acompanyament, repassem alguns punts del que hi tracta i, evidentment, recomanem la seva lectura. Vostè parteix en aquest llibre de la gran renovació del Concili Vaticà II sobre el sagrament de l'Orde en restablir l'exercici permanent del diaconat. Però, clar, el diaconat ja existia. Per tant, és una mica transformació perquè es permet l'accés a homes casats, però també vol dir anar als orígens, oi, de l'Església.
És anar als orígens perquè, evidentment, el diaconat és un grau del sagrament de l'Orde. I això, doncs, hi és des dels començaments del cristianisme. I després, doncs, en l'Lumen Gentium, en el número 29, es fa aquesta restauració o aquesta renovació amb el sentit de que s'estableix el diaconat com un grau permanent. I propi.
Fins aleshores, durant els segles anteriors, el que era un grau, diguéssim, molt transitori pels que després eren preveres, que continua sent així, certament, no?
També continua sent així, evidentment, però hi ha aquesta diferenciació, diríem, en el llenguatge entre els diaques transitoris que van cap al sacerdoci ordenat, i després els diaques permanents.
Certament. Que el que passa que el diaconat és el mateix. Això
és,
també
és exactament el mateix. És exactament, és un do de Déu a l'Església i en el món, i és una gràcia de Déu sacramental.
A més, aquest establiment del sagrament de l'Orde en tres graus, doncs és molt clar, no? Diaca, prevere i bisbe.
I bisbe.
L'episcopat també és un grau i també requereix l'ordenació. Bé, senyora Montserrat Martínez, en un moment del llibre, podríem repassar moltes coses, però anem a alguns punts fonamentals. Vostè refereix a aquest tancament de portes que Joan Pau II va fer a l'ordenació sacerdotal de dones. En canvi, recorda vostè mateixa que no diu res sobre el diaconat. Ara que Francesc, l'actual papa, intenta posar fil a l'agulla a aquest possible canvi amb una comissió, creu que tindrem dones diaconesses ordenades com els homes de l'Església aviat?
Això jo no ho sé, ni ho puc saber, i a més és ben bé qüestió del magisteri de l'Església. Per tant, pertoca en el papa doncs, de definir-ho. De moment, les coses són així. Degut a la tradició i al magisteri de l'Església, les dones no poden ser ordenades.
I sí que és veritat que es parla de diaconesses en alguns textos del
Sí, en el començament sí. El que també és veritat que
no se sap si eren com els diaques col·laboradors dels
apòstols.
Sí,
com tampoc els diaques homes, tampoc se sap si realment doncs, tenien el mateix estatus que actualment. O sigui, són qüestions a estudiar profundament i per això el papa Francesc, amb molt bon criteri, doncs, ha anat instituint aquestes comissions d'estudi, que ara ja és la segona.
Sí, és veritat, es va fer la primera i ara hi ha una segona. És a dir, no ha deixat de banda el tema, perquè podria ser també potser que sense el sagrament de l'Orde hi hagués alguna forma de diaconat femení. Tot això, doctors de l'Església, mai millor dit, oi?
Sí.
I una última qüestió que li volia fer, a banda de, perquè ens queda molt poc temps, com recomanaria vostè aquest llibre, L'esposa del diaca, consentiment i acompanyament? Perquè potser falta coneixement en l'Església i a la societat del que és el diaca, oi?
Jo crec que hi falta, fins i tot a les comunitats cristianes. Jo crec que la figura del diaca és molt poc coneguda i hi ha molts molts aspectes en què són, doncs, confosos, no? I de vegades es tracta com un sagristà promocionat, o de vegades com un prevere de segona.
Això ho deia el Papa en un dels seus vídeos d'aquest any, oi?
Sí, de
les pregàries del mes.
I clar, no és això, o sigui, en absolut. És un grau amb identitat pròpia, i hi ha molts bisbes que diuen tant de bo que l'Església tingués a cada diòcesi, doncs, la representació dels tres graus del sagrament de l'Orde.
Del sagrament de l'Orde. Recordem que el diaca, entre les seves missions de servei com a ministre ordenat, pot presidir matrimonis i baptismes, i també exèquies, i d'altra banda, doncs, té molts serveis multifuncionals, no? Com pot ser la catequesi, la caritat i altres coses.
Sí, però evidentment, per mi, el més important és perquè és el signe de Crist servidor en l'Església, i per tant ell, i acompanyat en aquest cas de la seva esposa, en el cas del diaca casat, doncs poden fer que l'Església sigui cada vegada més diaconal, més servidora.
Moltes gràcies, Montserrat Martínez. Recomanem aquest llibre, L'esposa del diaca, consentiment i acompanyament. Enhorabona, fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí.